Bona tarda. Ara són les dues del migdia. La comissaria de la Policia Nacional que hi ha a la Via Laietana de Barcelona es convertirà en un lloc de memòria de la repressió franquista. Així ho designarà el govern espanyol, que es fa seva la petició que històricament han anat fent diverses entitats que lluiten perquè no quedin en l'oblit les tortures que molts antifranquistes van patir en aquest espai durant la dictadura. L'anunci l'ha fet avui des de Barcelona el ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
Ese edificio en la Via Laietana va a ser designado lugar de memoria con el expediente preciso y la mejor decisión que podamos tener entre todos, ¿no? Pero que será el lugar de memoria. Lo traslado con absoluta seguridad.
El ministre Víctor Ángel Torres ho ha dit després de reunir-se avui aquest matí amb l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Ara, però, caldrà veure quin serà el futur d'aquest edifici.
Sí, segons el ministre, el primer pas és designar l'edifici com un lloc de memòria, però el seu futur serà acordat entre les administracions implicades, d'acord amb un consens i diàleg compartit. De fet, aquest no és l'únic espai que farà el govern per reparar els crims del franquisme, perquè el Consell de Ministres aprovarà dimarts vinent un acord per a una comissió de restauració per avançar la restitució de l'expresident Lluís Companys i també de Salvador Puig Antic, dues víctimes de la repressió franquista.
Que la comissaria de Via Laietana, com dèiem, es converteixi en un lloc de memòria és una reivindicació que moltes entitats han reclamat al llarg dels anys. Per això avui valorarem aquest anunci del ministre. Ho farem amb Carles Vallejo Velles, que és president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques durant la dictadura del franquisme. D'altra banda, pel que fa a la política, Esquerra no situa a Carles Puigdemont com a la seva opció preferent per formar govern després de les eleccions del 12 de maig i es mostra obert a qualsevol altra alternativa, com per exemple el Partit Socialista de Catalunya.
Aragonès, candidat d'Esquerra Republicana, ha dit avui que la seva preferència després del 12 de maig no serà amb qui formar govern, sinó perquè Aragonès s'obre així un possible govern amb Salvador Illa, tot i que situa com a condicions per tancar un pacte que Catalunya pugui votar un referèndum, una premissa que els socialistes sempre han rebutjat. El Partit Socialista, des de Ràdio Estel, també ha dit avui que s'obre a pactar amb totes les formacions excepte amb les d'extrema dreta.
D'altra banda, també els municipis que configuren l'arc metropolità de Barcelona, com ara, per exemple, ciutats com Sabadell o Terrassa, retreuen al govern català que els traspassi la responsabilitat de controlar aquest estiu que les piscines privades s'obrin a la ciutadania general aquest, com dèiem, aquests mesos d'estiu.
En un comunicat consideren que no han de ser ells els qui assumeixin aquest control, ja que això afegeix molta més pressió als ajuntaments. A més, creuen que la mesura és poc clara i manca també de seguretat jurídica.
I aquest dimecres també us explicarem que aquest Sant Jordi només un 1% de les roses que es vendran s'hauran plantat a Catalunya. Només queden dos productors a casa nostra que cultivin roses i la falta de relleu generacional els fa tancar la paradeta.
I per això aquest any podria ser l'últim Sant Jordi amb roses catalanes i la majoria seran importades de Colòmbia, l'Equador o els Països Baixos. El gremi de floristes de Mercabarna preveu vendre uns 7 milions de roses.
Un 20% més que l'any passat. Aquest 20% és degut per diferents circumstàncies, però també el fet de que sigui laborable fa que les diferents empreses que hi ha o institucions també siguin consumidors, siguin compradors de rosa per fer un regal d'empresa.
I com és habitual, el preu de la rosa per Sant Jordi serà de 4 euros en amunt.
I avui, evidentment, en els esports...
Pensar y a recuperar gente y el domingo pues a competir, no tiramos la toalla en la Liga, está claro.
Després de la desfeta i a la Champions, el Barça ja pensa en el Clàssic de Lliga.
I aquest mateix diumenge juguen contra el Real Madrid, el Santiago Bernabéu, i el principal objectiu és aconseguir els 3 punts per no donar per perduda també la Lliga, que ara tenen a 8 punts de distància.
Un Real Madrid, per cert, que buscarà avui la classificació a les semifinals de la Champions davant del City de Pep Guardiola.
Els blancs viatgen a Manchester amb l'eliminatòria ben igualada després del 3-3 aconseguit a la nada. Per part del City, a diferència del partit a Madrid, avui ja poden jugar De Bruyne i Walker.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un matí encara amb risc de ruixats. Hem tingut algunes precipitacions a les comarques del nord de Barcelona, comarques de l'interior i sud de Girona, i aquest risc de ruixats es manté aquesta tarda en les mateixes comarques, sobretot la zona del Maresme, del Vallès, Moianès, també la zona de la comarca d'Osona, del Berguedà, i també interior de les comarques de Girona, així com l'àrea del Pirineu, especialment el Pirineu de Girona i la Vall d'Aran. Aquí, aquesta tarda, risc de ruixats. A l'Empordà no hi haurà precipitacions perquè bufarà la tramuntana, mentre que el mestral ja ha desaparegut de les comarques del sud, on lluirà el sol durant tota la tarda. Les temperatures avui més baixes que en dies anteriors, entre els 14 i els 18 graus allà on hi hagi núvols, i en canvi al voltant dels 20 graus allà on llueixi més el sol, cap al sud i ponent. Demà un dia idèntic al d'avui, amb nuvolositat variable a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats al matí i també amb nevades a la Vall d'Aran per damunt dels 1.200 metres, mentre que farà sol al sud i a ponent. Temperatures demà més baixes i demà a la tarda es tornen a repetir novament els ruixats a les comarques del nord de Barcelona i també de l'interior de Girona. També a la Vall d'Aran, a la tramuntana, bufarà la Costa Brava, mentre que continuarà lluint el sol durant tot el dia a les comarques del sud i de ponent, amb temperatures més baixes que les d'avui, per tant, màximes que es mantindran normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:05. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Silvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El govern de Pedro Sánchez declararà edifici de memòria històrica la comissaria de Policia Nacional que hi ha a la Via Laietana de Barcelona. Ho ha anunciat el ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, en la primera visita que ha fet a l'Ajuntament de Barcelona. Més detalls, Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. L'edifici, com deies, de la prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana serà un lloc de memòria. Aquesta és la voluntat del govern espanyol, tal com reconeix el ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, que no ha volgut posar data.
Su futuro uso será, lógicamente, acordado entre todas las administraciones desde el consenso, el diálogo compartido, traslado que lo vamos a hacer en el menor tiempo posible. Es decir, que mi voluntad y la del secretario de Estado de Memoria Democrática es que sea cuanto antes.
Torres tampoc ha dit què passarà amb el futur de l'edifici on encara avui hi treballen agents de Policia Nacional. El ministre de Memòria Democràtica ho ha anunciat des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, on s'ha reunit amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. En la roda de premsa també ha explicat que dimarts que ve portarà al Consell de Ministres una proposta per accelerar el procés d'anul·lació dels judicis de la dictadura franquista. Entre ells, esmentant les sentències que van condemnar mort el president de la Generalitat, Lluís Companys, o el militant d'Esquerra, Salvador Puig Antic.
Com dèiem, en diverses entitats i partits fa temps que reclamen convertir la comissaria de la Via Laietana en un espai de memòria. Volen que recordi les tortures i maltractaments que van patir centenars d'opositors al règim franquista, apallissats a mans dels agents de la Brigada Politico-Social, Pau.
Sí, els últims a fer-ho han estat entitats com Òmnium, Irídia o l'Amical de Mauthausen, que la tardor passada van posar en marxa la campanya Via Laietana 43, demanant al govern de Pedro Sánchez la reparació inajornable, diuen, de les víctimes del franquisme que van patir aquestes tortures en aquesta comissaria. El president d'Òmnium, Xavier Antic, ho resumia així.
Via Laietana 43 és una vergonya en el cor històric de la ciutat de Barcelona, capital de Catalunya. I per això tornem a exigir, no a demanar, a exigir que la prefectura es buide de policies i que aquesta porta, encara custodiada per la policia, s'obri perquè la ciutadania conegui la història que s'ha ocultat.
En el seu moment, el govern d'Ada Colau també va proposar que la prefectura de la Policia Nacional deixés d'acollir els comandaments policials i dediqués diversos espais de l'edifici per explicar els moviments de resistència i oposició al règim franquista i a les pallisses i tortures que van patir molts d'aquests militants en aquesta comissaria.
I un d'aquests militants és precisament en Carles Vallejo, és president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, qui podem saludar ara mateix. Senyor Vallejo, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda a vosaltres.
Aviam, quina primera valoració en fa d'aquest anunci que fa avui el govern espanyol de convertir aquest espai en lloc de memòria?
Bé, és una notícia que desitjàvem haver tingut molt abans, perquè és una reivindicació de molts anys que portem endavant les associacions memorialistes, i bé, que finalment sigui realitat, doncs és una satisfacció, sobretot per la història i les milers i milers de persones que van passar per la Via Laietana i van ser torturades per lluitar per les llibertats que avui gaudim.
Uh-huh. Vostè va ser una d'aquestes persones que va estar detinguda en aquesta comissaria de Via Laietana. Quin record en té encara avui?
Bé, la Via Laietana era el centre del dolor, de la topografia, el terror de la repressió del franquisme, perquè era la seu de la Brigada Politico-Social, que estava especialitzada en perseguir a les persones i organitzacions per delictes que ara són drets constitucionals. Per exemple, la llibertat d'associació, la llibertat de sindicat, el dret de vaga, en fi, tot el que ara considerem drets, abans eren delictes. I per això la policia política ens va, diguem, torturar per delatar les organitzacions, els companys, per destruir-les, Vull dir que tenien una doble objectiu. D'una banda, que no, les persones no resistissin la tortura i delatessin els companys i companyes, i per l'altra banda, pues, humiliar i destrossar les persones perquè no tornessin a militar-se, a comprometre's amb la militància antifranquista.
Avui el ministre ha dit que el primer pas del govern serà convertir aquell lloc, declarar aquell lloc com a lloc de memòria. Després ja veurà quin ús se li dona, si s'acaba convertint en un centre de memòria, en un museu. Això ja es veurà. Es diu que s'obrirà un procés participatiu. Segons vostè, des de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, què hauria d'ensenyar o d'explicar aquest espai?
Bé, o sigui, hauríem de fer el que s'ha fet en altres països, el que s'ha fet a França, a Alemanya, vull dir, que realment el que es tracta és que els espais que van ser els espais del dolor i del terror siguin centres d'interpretació del que va passar perquè no torni a passar. I sobretot pensant en les noves generacions, que sigui un lloc on les escoles hagin de passar i que expliqui el que és el franquisme, el que va ser el feixisme, el franquisme, i el dolor i el sofriment d'aquelles persones que van lluitar per assolir les llibertats democràtiques, que no van ser regalades, van fer fruita d'aquesta lluita perseverant amb un cost molt elevat, doncs, no tan sols amb dolors de la pròpia tortura, sinó amb vides, perquè moltes vides es van quedar exactament a la Via Laietana. Per tant, pensem que ha de ser un centre d'interpretació del que va ser la Via Laietana com a centre de tortura, però alhora que sigui un lloc on es pugui també, sobretot les noves generacions, que vegin que la tortura és quelcom consubstancial a les dictadures, però que encara és present a molts llocs del món. I, per tant, hem d'estar contra la tortura ahir, avui, demà i sempre.
Carles Vallejo, president de l'Associació Catalana de Persones Expreses del Franquisme, gràcies per atendre avui la trucada d'aquest programa. Que vagi bé. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 12 minuts, obrim informació política. El PSC treu que el debat sobre l'ampliació del Prat, de l'aeroport del Prat, no hauria de dependre només d'un municipi. Ho ha dit avui la número 2 de la candidatura del PSC a les eleccions del Parlament, Alicia Romero, en declaracions a Ràdio Estel.
Romero ha respost així l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, que ahir també des d'aquesta emissora va acusar el govern espanyol de fer propostes sense visitar la zona.
Tot el respecte per l'alcalde del Prat, però em sembla que tampoc l'ampliació de l'aeroport del Prat ha de venir condicionada pel que pensi un municipi. En aquest cas, l'aeroport del Prat és una infraestructura estratègica aeroportuària, estratègica per Catalunya i també per Espanya, no només pels visitants o pels turistes, sinó per la connexió de talent en el món. Hem de pensar que les empreses i les inversions es mouen pel talent, per la capacitat d'atraure i de generar talent.
El PSC també ha posat en dubte la proposta del govern català que planteja insonoritzar els habitatges dels veïns i canviar també l'operativa de les pistes. Alicia Romero creu que aquesta no és la solució i recorda que hi ha una taula amb el govern espanyol on es treballen propostes de millora.
D'altra banda, en aquesta mateixa entrevista a Ràdio Estel, Alicia Romero ha parlat de futurs pactes i ha dit que el PSC només tanca la porta a signar acords amb partits d'extrema dreta. Tot i això, Romero sí que ha volgut valorar que veu difícil, però, un govern amb Junts. Mentrestant, el president aragonès, que és candidat també d'Esquerra, no situa a Carles Puigdemont, candidat de Junts, com la seva opció preferent per formar govern i es mostra obert a qualsevol altra alternativa, com pot ser, per exemple, els mateixos socialistes. Diu que la seva preferència després del 12 de maig no serà amb qui formar govern, sinó per què.
Pere Aragonès sobre així un possible govern amb Salvador Illa, tot i que situa com a condicions per tancar un pacte que Catalunya pugui votar un referèndum, una premissa que els socialistes sempre han rebutjat. Alhora, situa el català com una prioritat de la legislatura i critica també el model de trilingüisme del PSC a l'escola.
Doncs hagi canviat el que era el posicionament tradicional del Partit Socialista de Defensa de la Immersió Lingüística cap a un model de trilingüisme a l'escola. I a mi em preocupa, perquè aquesta era la proposta que feia Ciutadans.
Aragonès també aposta perquè els pròxims anys s'avanci cap a la gratuïtat total de l'escola bressol a Catalunya, després que aquesta legislatura el seu govern hagi impulsat la gratuïtat de l'ús.
Esquerra, que per cert avui ha presentat la frase "al costat de la gent, al costat de Catalunya" com a lema de campanya electoral. Els republicans han escollit per al cartell electoral també una imatge del president de la Generalitat i cap de llista, Aragonès, Pere Aragonès, envoltat de gent en un acte. També Junts per Catalunya ha presentat avui el cartell de campanya i els missatges que l'acompanyaran de cara a les eleccions. El cartell és una imatge de Carles Puigdemont dins d'un cotxe que simbolitza el seu retorn a Catalunya el dia de la investidura. I els lemes que l'acompanyen són "Catalunya necessita lideratge", "Bon govern, fer-se respectar, viure en català" i "la independència". Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El partit fa bandera del retorn de Puigdemont a tots els cartells de campanya i posa al centre la necessitat d'un bon govern del català i de la independència. També planteja la cursa electoral com una disputa entre Junts i el PSC per governar i entre la dicotomia, diuen, de preservar la nació o ser una sucursal d'Espanya.
I que el 12 de maig els catalans i les catalanes hauran de triar entre un govern liderat pel president Puigdemont o pel Salvador Illa, entre lideratge o seguidisme, entre autoestima o resignació, entre ambició o conformisme, entre nació o sucursal.
Dilluns el partit aprovarà el finançament de la campanya al Consell Nacional i aquí serà on es determinarà quants diners es destinen a finançar els autocars que Junts vol posar perquè ciutadans afins es desplacin fins a Argelers per assistir als mítings presencials de Puigdemont. Segons va avançar ahir l'agència EFE, Junts hauria demanat 6.000 euros a cadascun dels 20 primers candidats per Barcelona per sufragar la campanya. Sobre això, el partit s'ha limitat a dir que tota aportació econòmica és voluntària i benvinguda.
Gràcies, Judit. Junts, però, que estarà també pendent de la resolució d'un recurs que Ciutadans ha presentat davant la Junta Electoral per evitar que Puigdemont pugui ser candidat de la formació, amb l'argument que no viu a Catalunya.
Carlos Carrizosa, candidat de la formació taronja a les eleccions catalanes, creu que el cap de llista de Junts no compleix els requisits legals perquè el seu padró no és real.
Si todos los candidatos en estas elecciones hemos de cumplir unos determinados requisitos legales y los cumplimos, el señor Puigdemont no puede estar una vez más por encima de las leyes.
La formació ha presentat el recurs contra la decisió de la Junta Electoral d'avalar la candidatura de Puigdemont. Carrizosa calcula que en un parell de dies ja s'haurà resolt el seu recurs.
Eleccions a banda, els municipis de l'arc metropolità, és a dir, de ciutats com Terrassa, Sabadell o Mataró, entre d'altres, retreuen al govern que els hagi traspassat la responsabilitat de controlar i decidir quines piscines privades s'obren a la ciutadania aquest estiu. Recordem que ahir el govern modificava el decret de sequera en aquest sentit, que permet només obrir les piscines que els ajuntaments declarin com a refugis climàtics.
I els consistoris metropolitans es mostren molt crítics amb la decisió del govern, ja que creuen que ara la pressió recaurà als ajuntaments. En parlen a Maria Martínez, alcaldessa de Rubí, també presidenta de l'Arc Metropolità, en declaracions a Ràdio Estel.
És ingestionable, és passar la pressió als ajuntaments en un marc de poca claredat i molt poca seguretat jurídica. Creiem que hauria de ser la Generalitat qui gestionés aquesta obertura si es considera necessària. I, per altra banda, l'autorització per obrir les piscines públiques de les nostres ciutats, ens felicitem que sigui així, però arriba tard i malament. Portàvem molt de temps reclamant aquesta obertura.
Tot i això, els municipis metropolitans es mostren també satisfets per la decisió de flexibilitzar les mesures per la sequera.
El govern ja respon i es defensa assenyalant que des de la Generalitat no poden dir als ajuntaments quins han de ser els seus refugis climàtics. Diuen que es tracta d'una mesura consensuada amb els consistoris i que ho fan per respectar l'autonomia municipal. I també sobre això, el col·lectiu Aigües Vida ha demanat als ajuntaments dels municipis de costa amb força turisme que no es dobleguin a la pressió dels hotelers i que no declarin refugis climàtics les piscines d'aquests establiments perquè ja disposen d'altres zones de bany, com per exemple les platges.
Aigües Vida reclama responsabilitat i també rigor als consistoris. Pel que fa a la mesura de fixar un topall de consum per plaça als establiments turístics, ho celebren, però demanen que no vagi lligat a les dotacions municipals.
Estel Migdia.
Canviem de qüestió. Dimarts que ve, 23 d'abril, diada de Sant Jordi, es vendran uns 7 milions de roses a tot el país, segons els càlculs dels majoristes de Merca Barnaflor. La preocupació, però, és que aquest serà l'últim Sant Jordi en què es vendran roses que estan cultivades a Catalunya, perquè els dos productors catalans que hi ha tenen la intenció de plegar amb el negoci.
El gremi de majoristes de Merca Barnaflor diu que falta relleu generacional en el cultiu de flor i per això la majoria de les roses, com deies, que es vendran dimarts vinent als carrers de Catalunya, vindran de Colòmbia, l'Equador i Països Baixos i només l'1% s'haurà plantat a Catalunya. Miquel Batlle és el president del gremi.
no rentable produir aquí. Per la quantitat de roses que es necessiten, necessites tenir unes infraestructures molt ben muntades i això val molts diners. I ja us dic que al no haver-hi un relleu generacional darrere, no es tira endavant. A part la pressió demogràfica de Barcelona va anant cap al Maresme, els camps es van perdent, evidentment es van venent, segueix havent-hi terreny per cultivar, però no hi ha gent que ho faci.
En tot cas, en el que serà el primer Sant Jordi en dia feiner després de la pandèmia, es calcula que les vendes de roses pujaran un 20%. El preu serà d'uns 4 euros en amunt. Des del gremi asseguren que el 30% de les roses que es venen en tot l'any a Catalunya ho faran durant la diada de Sant Jordi.
I a Barcelona, l'oposició, com ja va anunciar, ja ha tombat avui el programa d'actuacions municipals que el govern de Collboni ha proposat per aquest mandat.
El full de ruta del govern s'ha portat a votació a la Comissió de Presidència i no ha aconseguit els suports suficients per passar aquest primer tràmit. El grup de Tries per Barcelona, PP i Vox hi han votat en contra, mentre que Esquerra i Comuns s'hi han abstingut. Tots han retret al govern municipal no haver negociat prèviament el document amb l'oposició. Això vol dir que ara el govern haurà de tornar a portar a votació el mes vinent a l'Ajuntament el document per tal de donar el tret de sortida al termini de participació ciutadana. D'aquesta manera, haurien de treballar durant els mesos d'estiu per poder complir amb el calendari d'aprovació definitiva al plenari del setembre. Si no, passaria de batre's al plenari de l'octubre.
Per cert, que avui hem sabut que l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada de Jaume Asens, que és candidat dels Comuns a les eleccions europees, salparan amb un vaixell juntament amb un miler d'activistes més per intentar trencar el bloqueig que hi ha ara mateix a la Franja de Gaza.
La flota sortirà des de Turquia en els propers dies amb un carregament de 5.500 tones d'ajuda humanitària. En total seran 4 vaixells. La iniciativa arriba després de l'assassinat de 7 membres de l'ONG World Central Kitchen que treballaven amb autorització de l'exèrcit israelià. En tot cas, però no hi ha coordinació amb les autoritats d'Israel.
Passem ara pels jutjats perquè després que ahir Albert López, un dels dos condemnats pel crim de la Guàrdia Urbana, confessés la seva participació en la mort de Pedro Rodríguez, la defensa de l'altra condemnada, Rosa Peral, ha anunciat que vol presentar un recurs extraordinari davant del Suprem.
Es tracta d'un recurs que pot presentar-se en cas que hi hagi noves proves sobre aquest cas, malgrat que hi hagi condemna ferma. En cas que el tribunal, que finalment el recurs tirés endavant, hauria de ser el Tribunal Suprem qui decidís si cal revisar la sentència o bé repetir aquest judici. Rosa Peral ja ha complert una quarta part de la condemna de 25 anys de presó que li va imposar l'Audiència de Barcelona i per ara encara no ha rebut cap permís penitenciari, tot i que l'ha sol·licitat. Precisament, la confessió d'Albert López, condemnat en aquest cas a 20 anys, s'emmarca en l'objectiu de poder aconseguir aquests permisos.
I també a la justícia, els dos joves acusats de violar una menor a Manresa l'any 2019, després d'emborratxar-la, han acceptat els fets i, a canvi, l'Audiència de Barcelona els ha rebaixat considerablement la pena de presó a 4 anys i a 3 i mig, respectivament. La Fiscalia demanava inicialment una pena de 24 anys de presó per a cadascun d'ells i 6 anys més de llibertat vigilada.
I és que totes les parts han arribat a un acord aquest mateix dimecres, quan justament s'havia de celebrar el judici. El tribunal els condemna també a pagar una indemnització de 40.000 euros pels anys morals causats a la víctima, una multa que hauran de pagar mitges, és a dir, 20.000 euros cadascú. Els dos processats els ha aplicat 2 atenuants, dilacions indegudes i reparació del dany. A més, per a un d'ells, el que té la pena més baixa, també se li ha aplicat l'atenuant d'alteració psíquica. Els fets van passar la matinada del 17 de novembre de l'any 2019 a l'interior d'un cotxe a la zona de les Basses. Els dos acusats, que coneixien la víctima, es van apropar a la menor i li van oferir una beguda. Després la van convidar a pujar al cotxe per continuar la conversa, però un cop dins la van agafar pels braços, cames i la van agredir.
I encara un apunt policial més, perquè han detingut almenys 32 persones en el marc d'una operació contra bandes d'origen llatinoamericà, concretament contra la banda Latin Kings. Les detencions s'han fet principalment a Reus i també a diferents punts de la província de Barcelona.
L'epicentre d'aquesta operació es troba a la demarcació de Tarragona, amb com a mínim 2 escorcolls i diverses detencions a la capital del Baix Camp. Un altre dels punts on s'han fet aquests escorcolls és l'Hospitalet de Llobregat.
I per últim, també a Reus, els Mossos han detingut aquesta matinada passada 3 nois menors d'edat que estan acusats de robar amb força els collarets de 3 dones grans.
El primer cas va tenir lloc el 8 d'abril a l'Avinguda de la Salle, el segon el dia 10 a l'Avinguda de Salou i el tercer 2 dies després al carrer Doctor Codina Castellbí. Els investigadors van identificar els autors per la roba i en el moment de la detenció un d'ells duia un dels collarets que va ser retornat a la seva propietària. En el reconeixement fotogràfic, les víctimes també els van identificar.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
En els esports, sense temps per llepar-se les ferides després de caure eliminat de la Champions, el Barça ja prepara el clàssic de Lliga contra el Real Madrid, que juga aquest diumenge que ve a les 9 de la nit. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els jugadors fan aquesta hora el primer entrenament després de la dura derrota d'ahir contra el PSG per 1-4, un resultat que els ha deixat sense poder jugar a les semifinals de la Lliga de Campions. Una vegada fora d'Europa, els blaugranes ja només els queda lluitar pel títol de Lliga, tot i que tampoc ho tenen fàcil. El Madrid lidera la classificació a 8 punts del Barça, que és segon. Si aquest diumenge l'equip de Xavi guanya els 3 punts al Santiago Bernabéu, la distància reduiria a 5 punts a falta de 6 jornades per acabar el campionat. Per tant, una derrota suposaria oblidar-se definitivament de la Lliga.
I a la Champions, a banda del Barça, aquesta nit també ha caigut eliminat l'Atlético de Madrid.
Els matalassers tampoc no han sabut aprofitar l'avantatge de l'anada i han perdut davant el Borussia Dortmund per 4-2. A la primera part, l'equip de Simeone encaixava 2 gols en només 5 minuts i això provocava que els costés aixecar el partit. A la segona part aconseguien empatar el partit, però 2 mossegades més dels alemanys els deixaven fora de la competició europea.
I és que amb aquesta eliminació de la Champions, el Barça no només es queda sense opcions al títol europeu, sinó que també diu adeu al nou Mundial de Clubs. La segona plaça espanyola se l'emporta precisament l'Atlético de Madrid.
Els matalassers treien 6 punts al Barça segons el coeficient UEFA, que es basa en funció dels resultats obtinguts en les últimes 4 edicions de la Champions. Així doncs, Real Madrid i Atlético seran els representants espanyols en aquest nou Mundial de Clubs que jugaran l'any que ve 32 equips. El Barça haurà d'esperar l'edició del 2029 i els resultats de les properes 4 Champions decidiran l'accés.
I encara precisament en aquesta Lliga de Campions torna avui del Real Madrid, que a les 9 de la nit s'enfronta al Manchester City a Anglaterra després que el partit d'anada al Santiago Bernabéu ara fa una setmana acabés amb empat a 3 al marcador.
El City, actual campió europeu, busca mantenir vives les opcions de revalidar el títol, mentre que el Madrid mirarà de salvar els mobles i ser l'únic representant espanyol que quedi viu a la competició. Els dos tècnics, tant Pep Guardiola com Carlo Ancelotti, s'ho prenen amb calma.
Hacer lo mejor de nosotros mismos, si no, no puede ser, pero miedo no, yo tengo muchísimo respeto y... Y si me ganan, como ha pasado muchas veces, pues les felicitaremos.
Yo creo que el madridismo ha estado tranquilo, creo. No creo que está inquieto, porque el Madrid en esta competición siempre ha competido.
Guardiola recupera per al duel d'aquesta nit dues peces importants de l'equip, com són Walker i Kevin De Bruyne, que no van jugar al Santiago Bernabéu. A la mateixa hora juga l'altre partit de quarts entre Bayern de Múnich i Arsenal, que també va empatar l'anada 2-2.
I encara un últim apunt de futbol, però de la segona divisió espanyola, Manolo González no podrà dirigir l'Espanyol des de la banqueta en el partit d'aquest diumenge contra l'Andorra, que juga a casa tampoc a ells la setmana que ve.
L'entrenador Perico ha estat sancionat amb 2 partits pel comitè de competició per l'expulsió que va patir a Butarque divendres passat. Manolo González va ser expulsat en el duel davant el Leganés per Trujillo Suárez, segons recollia l'acte, per faltar el respecte al cos arbitral. L'Espanyol encara pot recórrer davant d'apel·lació, tot i que és difícil que li redueixin el càstig.
I en tenis, Rafa Nadal, jugat d'aquí poc més d'una hora als 16 de final del Godó contra Àlex de Miñaur.
El manacorí es mostrava impecable ahir contra l'italià Cobolí i passava de ronda. Avui repte majúscul per Nadal, que s'enfronta al número 11 del món.
És un rival que té un nivell molt alt, està pràcticament entre els 10 millors, si no entre els 10 millors, ha començat molt bé la temporada. La setmana passada va jugar a Monte Carlo, així que soc conscient de que, bueno, no sé si estic preparat per aquesta classe de partit, però bueno, sortiré de pista a fer les coses el millor que pugui i veurem què passa.
D'altra banda, avui s'han classificat pels vuitens de final Alejandro Davidovic, que ha passat ronda després de l'abandonament del rival Thomas Mahatch. També és a vuitens de final Roberto Bautista, que ha necessitat 3 sets per superar l'italià Babasori. Aquesta tarda també debuta el vigent campió de Monte Carlo, Stefano Tsitsipas, que es veurà les cares amb Sebastián Hoffner.
I parlem també del que passa al món de l'handbol. Espanya serà la seu del Mundial Femení de l'any 2029. Ho farà 8 anys després d'haver-ho fet per últim cop, que va ser l'any 2021.
A tot això, la selecció espanyola masculina i femenina ja saben quins seran els seus rivals a la primera fase dels Jocs Olímpics de París. Els homes estan al grup A i s'enfrontaran a Croàcia, Alemanya, Eslovènia, Suècia i Japó. D'altra banda, les dones seran al grup B, juntament amb Hongria, Països Baixos, França, Brasil i Angola.
I encara un últim apunt sobre handbol. El Barça juga avui partit de Lliga contra la Demar.
Una Lliga que els blaugranes ja tenen sentenciada. Per això, amb l'objectiu de repartir minuts i no carregar massa els jugadors, Carlos Ortega farà rotacions pensant en la Champions, on es veuran les cares, igual que en el futbol, amb el PSG. El jugador Javi Rodríguez analitzava el duel de Liga d'avui.
Ya tenemos el título ganado, pero somos el Barça y tenemos que seguir ganando todos los partidos y eso haremos, porque al final, aunque tengamos el título, todos los partidos nos sirven para mejorar y preparar futuras competiciones.
L'entrenador encara no podrà comptar amb Hampus Juan ni amb els lesionats de llarga durada Jaime Gallego i Domen Macuc.
Estel migdia.
obrim informació cultural per acabar. Avui ho fem als teatres. La Perla 29 estrena demà al Zoo de Vidre, l'obra escrita de Tennessee Williams. Laura Conejero, Roger Torns, Clara Moraleda i David Anguera protagonitzen aquest muntatge amb música en directe que es podrà veure fins al 18 de maig al Teatre de la Biblioteca de Catalunya.
Els quatre personatges de l'obra reflexionen al voltant de les relacions humanes i com les bones persones poden fer-se mal per la incomunicació entre elles. La producció dirigida per Martina Cabans està feta de manera artesanal i es presenta al públic com si es tractés d'un assaig.
El fet de que nosaltres ens dediquem a tot, des del vestuari fins a les projeccions que fa el mateix pianista, doncs fa que t'ho sentis molt teu i que tu sempre tinguis la sensació que són quatre personatges que t'expliquen una història. I això, com a espectador, ho vius d'una manera emocionalment més honrada.
L'espectacle, com dèiem, s'estrenarà demà i estarà en cartellera un mes.
I acabem avui edició amb el nou avançament del grup Cel Obert. La cançó es diu Plou i estarà inclosa en el seu disc de debut d'aquests tres joves estudiants de les MOOC. Una cançó amb música, disco i funk de fons. Amb això acabem. Tornarem demà quan siguin les dues de migdia aquí a Ràdio Estel. Que vagi bé, bona tarda.